Va, 7 minuts que ens separen de les 10 del matí i de les 5 de la tarda. Seguim endavant amb el de Farafar de Ràdio Illa. Volem parlar de les recents entrades policials sense ordre judicial en pisos on se celebren festes, així com la seva posterior justificació per part del Ministeri de l'Interior, dient que el pis al qual es van accedir, al qual van accedir els agents, no constituiria un habitatge perquè es tractava d'un immoble turístic que s'utilitzava per la realització d'una festa contravenint les normes anti-Covid. Bé, tot plegat ha obert un debat sobre la inviolabilitat dels domicilis per part de les forces de l'ordre i ha fet recordar la famosa llei Corcuera, la de la puntada de peu a la porta, que acaba sent declarada inconstitucional, per cert. D'aquestes actuacions policials i de la seva empara dins de la legislació vigent al nostre estat, en volem parlar tot seguit amb l'advocat i gestor de conflictes Josep Jové. Molt bon dia, senyor Jové. Benvingut al de Far a Far de Ràdio Illa.
Ben trobat.
A veure, començant pel principi, en quins supòsits podria entrar la policia dins un habitatge sense el consentiment exprés de les persones que es troben a dins i sense ordre judicial?
Delicte flagrant i atenció a la víctima. És a dir, si estan matant una persona o estan violant una persona i la policia ha d'entrar en aquest edifici perquè hi ha aquest delicte flagrant en aquell moment, pot entrar. Si no, no pot entrar.
La celebració d'una festa dins un habitatge turístic, en aquest context de pandèmia, es pot considerar un delicte?
No, en absolut. En absolut. Serà una sanció administrativa, però mai és un delicte flagrant, greu, que és el que demana la jurisprudència espanyola i de la resta del món. Penseu que fins ara la jurisprudència ha acceptat com a domicili l'habitació d'un hotel.
Ah.
Per tant, si l'habitació d'un hotel és domicili, un pis turístic també ho ha de ser.
La policia, diguem-ne, i el Ministeri de l'Interior actuen amb aquest criteri que vostè apunta, lletrat, o en té un altre?
A veure, el gran problema de la policia, sobretot de la policia diguéssim, occidental, és el tenir de complir uns requisits, el tenir de complir unes estadístiques. Llavors, quan el que importen són les estadístiques o el que importen és que nadie se levante, pues la policia acaba estirant més el braç que la màniga i acaba propassant i vulnerant drets fonamentals.
Això vol dir...
Sí. Això vol dir que la policia, si hi havia una festa dintre, es tenia d'esperar a la porta i conforme anessin sortint de la festa anar-los caçant.
Clar.
Tan senzill com això.
Això és el que es va fer aquí mateix a Formentera, amb una festa que em sembla que va ser per Calambaster, i sí, tal qual, anaven, diguem-ne, caient com gotes d'aigua i els anaven recollint a la sortida.
Exactament. Ara, si resulta que els esperen per anar a un altre tema i d'allò acaben provocant una tensió i acaben havent-hi aquestes males praxis.
Quina seria la mala praxis model que estem veient les últimes setmanes o mesos en temps de pandèmia per part de la policia?
Jo crec que hi ha una mala praxis. Jo he estat 10 anys professor de l'Escola de Policia de Catalunya.
Sí.
Hi ha una mala praxis que és que algú ja els ha vengut a la policia que ells són l'última frontera davant de la barbària. En comptes de dir que són servidors públics, ciutadans, que s'han de dedicar a temps complert al servei dels altres ciutadans, els hi han vengut que són l'última avantguarda de la societat davant d'una cosa exterior, digue'ls terrorisme, digue'ls immigrants, digue'ls això. I llavors, com que es creuen, perquè a més és molt més fàcil voler jugar lladres i sereno que no pas voler convertir-se en servidor públic, doncs acaben trencant aquestes normes. I com que, a més, per part dels jutges hi ha una certa màniga ampla quan hi ha delictes coneguts pels policies d'aquest tipus, doncs no els importa. No els importa. No saben, o sigui, saben que no se n'aniran al carrer. En el cas exagerat és aquest cas que s'està jutjant ara als Estats Units, d'aquest senyor de color que van ofegar-lo el policia amb una clau, sí. Amb una clau, i més anava desarmat i anava de tot. Per què? Perquè tota la vida aquest policia havia vist que si els hi tenia de fer això i que si se morien no passava res.
Citant el cas de George Floyd, que s'està jutjant aquests dies,
És empatit el que als Estats Units ha passat amb la policia dels Estats Units. Mm-hmm. S'han cregut tant que eren els de NCIS que entren a les cases la pistola en mà i sempre foten la patada a la porta i no sé què, i no sé quantos, que al final s'ho creuen tant que ho fan. Perquè pensen que el natural és fer això. I obliden el que després els pobres professors de drets humans els ensenyàvem a l'escola de policia.
En aquest cas, bé, si ens trobam en aquesta situació en què sense ordre judicial, doncs...
És un delicte fet pel propi policia.
Sí.
I el policia, recordem que en la policia no hi ha l'obediència deguda com pot ser els militars en temps de guerra. És a dir, el policia ha de saber, i per això ens costa molts diners la formació dels policies, als ciutadans ens costa molts diners, la policia ha de saber quan està incomplint la llei, perquè se'ls forma per això.
Què ha de fer el ciutadà davant d'aquesta situació quan es troba, per exemple, en aquest escenari?
Denunciar-ho, i posar una querella contra la policia i contra tots els que hagin intervingut.
També aquests dies, l'últim any, de fet, hem vist alguns casos de suposats abusos policials, amb pallisses al carrer, detencions aparentment desproporcionadament violentes. Què n'opina d'aquestes situacions?
Bé, és un tema de mala praxis que, d'alguna manera, és molt més fàcil i és molt més maco entrar a jugar a lladres i frenos que recollir una velleta que s'ha despistat d'on viu i portar-la a casa seva. Penseu que hi ha una màxima que li explicàvem en els policies, que és la següent. Mireu, jo, els meus fills, ara, nets, quan els tingui, els hi haig de poder dir, si un dia us perdeu, mireu, busqueu una gorra i aquesta gorra us portarà a casa. Però això és incompatible amb aquesta mentalitat de guerreros. Només hem de veure quants policies nacionals, per exemple, van amb pistoleres d'aquestes a mitja cuixa. Ei, escolti, miri, i armes amb 24 tiros, miri, això no és la nostra societat, això és de les pel·lícules de les sèries nord-americanes. Però quants tirotets vostè coneix que ha intervingut la policia? 3 a l'any? 5 a l'any? Yeah. I s'ha tirat un tret, dos trets, tres trets, només. Només. I per això hem de tenir gent amb armes de guerra, que, això implica el 9 mil·límetres per a vellum, per exemple, això implica que són munició per fer molt de mal, no munició per parar una persona que està fent un delicte o que està fent una agressió. Per això hi ha els delictes, els calibres superiors. I llavors, doncs, clar, és tota una cadena d'interessos bastards que han portat a aquestes situacions que hi ha ara.
Vostè creu, senyor Jové, que s'està aprofitant des de l'Estat per intentar endurir les mesures, diguem-ne, de supervisió i control de la població en l'actual context de crisi sanitària?
Indiscutiblement, indiscutiblement. I ja no parlo des del punt de vista policial pur, sinó des del punt de vista de gestió de les dades d'aquests ciutadans. M'explicaré. A partir de que hi ha hagut el coronavirus, estic parlant ja a nivell de la Unió Europea, s'ha començat a dir que les dades dels ciutadans per l'administració pública han de ser transparentes, totes al 100%. Perquè això podria haver ajudat a parar la... Però, bueno, en aquest moment hi ha 5 grans bases de dades a la Unió Europea, perquè desenganyem-nos. La Unió Europea, la tasca policial ja és una tasca que és una sobirania de la Unió Europea, ja no és espanyola. Espanyola queda, doncs això, aquests que surten al carrer, però tot el que tot és la gestió de les seves dades com a ciutadà, de les seves dades com a persona que viatja, de les seves dades com a persona que es compra un cotxe, etcètera, o de les seves dades, perquè hi ha fins i tot a la Unió Europea una base de dades de testimonis de judicis, que ningú sap que existeix, tot això, ara estan començant a dir que això hauria de ser absolutament transparent al ciutadà, i no solament això, que després aquestes dades es poden utilitzar pel que les administracions públiques vulguin.
Escolti'm, deixi'm preguntar-li sobre un assumpte que també provoca certa confusió. Ho dic també perquè és protagonista en el món que ens trobem avui en dia, amb les xarxes socials, amb les imatges que corren amunt i avall. Es pot gravar un policia fent la seva feina?
Sí. Sí que es pot gravar. Això els policies ho han intentat evitar. Pensem que també els sindicats policials, que són sindicats específics, perquè l'Estat espanyol no va signar els convenis del Consell d'Europa sobre policies i militars. Per això tenim la deriva també de policies i militars com la que estem vivint. I llavors, sí, això es va intentar a través de l'última modificació que va fer el Partit Popular l'any 2015 del Codi Penal. Es va intentar fer una llei de patada en la puerta que anava a desactivar tot el que era el moviment que havia nascut després del 15M i el 15M, però les sentències recents estan dient que es pot filmar, i és més, s'ha de filmar. El que no es pot fer és pujar a les xarxes socials.
Ah!
Estan dient els jutges.
Que quedi clar, això.
Però jo puc filmar i portar-ho al jutjat, sí, això sí.
Bé, o sigui, el que estaria, diguem-ne, vetat seria donar publicitat a la cara d'aquella gent, no?, on se'l pogués identificar,
exacte.
Però una altra cosa no lleva que si el ciutadà en qüestió veu, o el periodista veu una acció que sigui, doncs, rellevant, la pugui gravar, i bé, en aquest cas, doncs, fer-la servir per una posterior denúncia o el que sigui, no tant per publicar-la a les xarxes socials, seria això, eh?
Exactament. Bé. O, en aquest cas, com jo he fet alguna vegada, és tu poses la denúncia i llavors anuncies que has posat la denúncia. I llavors, miraculosament, mira, ves per on, sempre surten por ahí els vídeos.
Ja. I escolti'm, ens poden obligar a esborrar aquella foto o aquell vídeo als agents de la policia? Ho dic perquè això, vostè té constància que això succeeixi, no? Que quan la gent se n'adona
Sí, és una de les contínues males pràctiques també de la policia.
O sigui que quan han identificat una persona que els estava gravant, els obliga a esborrar davant seu, diguem-ne, aquell contingut.
Sí.
Ja. I això no ho poden fer.
I els hi trenca la càmera o fins i tot els detén.
Ja.
Por atentado a l'autoritat.
Bé, entenem que aquest suposat atemptat a l'autoritat no tindria gaire recorregut, però clar, com que diu vostè que els jutges tenen...
No té reconegut, no, però et xupes 24 hores de cala...
Ja.
Ja. I clar, com que hi ha una cosa que se'ls dona a la policia, que se'n diu el factor discrecionalitat. Sí. És a dir, és que un policia pot en cada moment, en virtut d'uns interessos que ell pot entendre superior, actuar sense que, en principi d'entrada, es tingui de complir. És a dir, et pot detenir perquè resulta que sap que aniràs a una casa que està en perill d'ensorrar-se. Mm. I com que tu estàs obcecat entrant en aquella casa, dius, oiga, jo le detengo, perquè si no le detengo, li caurà la casa a sobre. I ho pot fer-ho.
Clar.
I ho pot fer-ho. Però les mesures de discrecionalitat estan subjectes a la temporalitat i al bon fi.
Avui estem xerrant amb el lletrat Josep Jové sobre doncs, l'actitud de les policies en un estat democràtic, no? Concretament en el nostre. Com podríem, ja per anar acabant, lletrat, per anar acabant, com podríem millorar la nostra policia? Com podríem fer-la més un recurs doncs, al servei de la població, com vostè apuntava abans? Algunes mesures concretes.
Miri, hi hauria una mesura... A veure, part del problema és també perquè la ciutadania ha abandonat la feina de policia. És a dir, i això és una... És culpa del franquisme que hem viscut, la gent s'ha allunyat de lo que és la figura del policia. El policia és un senyor que prefereixes no veure'l, d'entrada, la majoria dels ciutadans.
Hmm.
Per tant, jo crec que la primera cosa que s'hauria de fer és que els ciutadans rebessin formació i informació del que pot fer i el que no pot fer la policia. Del que el policia se li pot criticar i el policia se l'ha de recolzar. Perquè moltes vegades entra la policia en uns bucles endogàmics. Jo, per exemple, una de les coses que recomanava als aspirants de policia local i Mossos d'Esquadra és que es busquessin els seus amics i parelles de fora de la policia, perquè et trobaves, i això és estadística de Mossos d'Esquadra, de que els meus alumnes al cap de 3 anys estaven casats, al cap de 5 anys estaven divorciats, a veure, estadísticament...
Sí, ja l'entenc, ja l'entenc, sí, sí.
I la seva segona parella també era policia. I els seus amics acabaven sent només policia. És molt important que els ciutadans aprenguin què és i per què serveix un policia, no que és un tio que està lluny i, que només, no, i quan el veig només està per posar una multa i quan no el veig i quan el necessito no ve, i la policia ha d'entendre que no és cap privilegi ser policia, sinó que és un ciutadà al servei dels altres ciutadans. I si no, de canvi de professió.
Això que deia vostè de l'endogàmia, no?, en alguns cercles socials vinculats amb la policia, em recorda el cas de Rosa Peral, el crim de la Guàrdia Urbana, vull dir, perquè estava, diguem-ne, ella formava part d'un triangle amorós precisament amb diversos agents policials.
Sí. Que acaben muntant-se el seu món i acaben distorsionant la seva realitat en aquest món. I és una realitat de nosotros somos los buenos y todos los demás son los malos.
Ja. Pel que fa a mesures que algunes entitats vinculades amb els drets civils han sol·licitat, com per exemple, no sé, l'eliminació de segons quin tipus de projectils es fan servir en els antidisturbis, la col·locació de càmeres en els mateixos uniformes de la policia o bé en dependències policials, sí. No sé com veu aquestes demandes.
A veure, aquestes demandes són demandes per d'alguna manera aturar el resultat d'aquesta violència fora de mida. Però realment aquí el problema de fons és que hi ha un divorci real. Un divorci real. Com ho han solucionat? I això no ho han demanat, però això, per exemple, en els anglesos ho tenen. Els anglesos el que tenen és, a cada municipi, tenen una comissió de ciutadans que és la que valora a la seva policia. Llavors, quan una policia d'un municipi de Southampton suspèn, llavors despedeixen el cap de policia. Perquè no ha sabut transmetre. Aquest cap de policia se'n va a una espècie de grup que són el que diuen els policies de la regna, i li consta del seu expedient que ha sigut despedit perquè els ciutadans l'han suspès. I d'aquest grup de policies de la regna agafen un altre policia, un altre cap de policia, i el posen allà a veure si ho fa millor.
Bé, doncs avui hem reflexionat sobre els cossos i forces de seguretat de l'Estat amb l'advocat Josep Jové, que a més de lletrat, ell ho explicava, doncs ha estat durant 10 anys formador d'agents de policia, en aquest cas de la policia local i dels Mossos d'Esquadra. Li agraïm molt aquesta estona aquí amb naltros. Que tingui molt bon dimecres.
Molt agraït d'haver-vos escoltat i parlat amb vosaltres.